Everybody needs good neighbors. Just a friendly wave each morning helps to make a better day.
Ja sabeu que quan sentiu aquesta sintonia esteu a Agenda a l'Eixample. Un programa fet pels informatius d'Eixample Barcelona Ràdio. Bueno, i avui ens acompanya la Puri, i la Puri ens presentarà a la nostra convidada d'avui.
Hola, què tal? Com esteu? Bona tarda, Laia. Què tal?
Bona tarda, Puri.
Molt bé. Doncs avui tenim el goig de tenir amb nosaltres Laia, Domènec i Campmajor. Serà el número 36 a la llista del Parlament. Laia, tens 42 anys i ets mare d'una nena preciosa que la coneixem, que es diu Emma. És així?
És així, és així. Soc la mare de l'Emma, que era el meu projecte de vida, l'Emma, i tinc 42 anys. Vaig a número 36 a la llista del president Puigdemont.
Molt bé, estem contents. Bé, és la tercera entrevista que tenim aquí, a Eixample Barcelona Ràdio. Bé, farem una miqueta de presentació. Ets doctora en economia i tens un postgrau sobre mercats digitals per la Florence School of Regulation i diferents cursos en especialització en regulació i potència en el sector digital. O sigui, tot... també sabem que has fet un informe, crec que és correcte, que ets l'autora d'un document de treball amb producció científica, és així?
És així. Tinc diferents publicacions.
Ah, sí. Molt bé. Sí. On parles doncs, de tres tipus de tecnologia, satèl·lit, cable, ADSL, i això doncs, tot dintre del camp de la televisió. A l'actualitat ets assessora al grup municipal de Junts per Catalunya Tries per Barcelona i ets consellera municipal de l'Eixample. També coordinadora de la sectorial de Societat Digital i Tecnologia. O sigui que quan tinguem algun problema ja sabem.
Tot ho digital
sabem,
a mi.
Sabem, eh? Molt bé. Ara res, acaba de passar tot just a Sant Jordi i voldríem preguntar-te doncs, quin llibre has comprat.
Pues mira, m'he comprat un llibre que és una mica estrany que me l'hagi comprat, però m'ha fet molta il·lusió, que és la Divina Comèdia traduïda per Segarra. Jo sóc una gran fan de Segarra i em feia molta gràcia comprar-me'l i me l'he comprat.
Molt bé, per quan puguis tenir temps.
Sí,
eh?
Sí, que crec que no serà a curt termini, però allà buscarem un espai.
T'està esperant. Molt bé. A quin any vas començar a militar a Junts?
Pues jo vaig començar la fundació de Junts el 2020, a l'agost del 2020. Jo venia de Convergència, des dels 18 anys he estat a Convergència, vaig passar pel PDeCAT, quan la transformació, després vaig anar a Junts pel projecte del president.
Molt bé, i ara doncs en el número 36.
Ara
en el
número 36.
Esperant.
Bueno, pues benvinguda, Laia. Aviam, anem a la matèria. Aquests dies s'ha parlat molt el candidat Puigdemont, perquè clar, en aquest moment és candidat, expresident i candidat. Recriminava, bueno, més que recriminar, deia que ja seria hora de que tot l'independentisme n'és unit. Però, clar, xoca una miqueta el que diu. Bueno, la rèplica, en aquest cas, president Aragonès, va ser molt clara. Diu, governàvem junts, ens en veu anar, perquè dins el sector de Junts ja veia un sector que va voler marxar, un altre que no volia marxar, que eren molts dels que estaven de consellers, que deien que quedava molta feina per fer, i clar, com a la gent com li expliquem això? Mira. Perquè, de fet, els pressupostos que es van presentar, que va presentar Esquerra Republicana, els tomben els comuns i junts.
Sí, efectivament, o sigui, puc entendre la crítica que se'ns fa i la crítica d'Esquerra, però hem de tenir clar una cosa. Nosaltres volem fer una cosa que és molt difícil, que és la independència. Bàsicament perquè tenim un estat molt hostil davant nostre, que no ha tingut cap problema en utilitzar una repressió brutal contra nosaltres. I ara veiem com, a més, hi ha una clara diferència entre el que és l'estat i què és el govern. El govern central Pedro Sánchez, veiem que actua per un costat, i hi ha el que és el poder de l'Estat, que són els jutges, entre altres coses, que apliquen l'ofer.
Sí, que després també en parlarem d'això.
Sí, i que no tenen cap problema en fer la repressió que ells consideren que s'ha de fer per defensar la unitat d'Espanya. I això és molt difícil, i hem de tenir molt clar que volem fer una cosa molt difícil, i que si no la fem junts, no la farem. I per això reclamem la unitat. Però la unitat, per arribar a aquesta unitat, hem de parlar, hem de col·laborar i hem d'arribar a acords. Vam marxar del govern perquè el president Pere Aragonès va trencar l'acord que teníem nosaltres. Nosaltres no podíem seguir en un govern que no respectava l'acord que havíem arribat i no era coherent amb les nostres forma de pensar i la nostra forma de fer com a partit. Nosaltres tenim un sistema molt democràtic internament, que discutim les coses, les tractem internament, tant a nivell d'agrupacions, a nivell de Consell Nacional, a nivell d'executiva, la vam votar i vam sortir del govern. I s'ha respectat aquesta decisió, encara que va ser una votació justa, però s'ha respectat. I era la nostra coherència. Nosaltres no podem estar en un lloc on no se'n respecta. I amb els pressupostos ha passat el mateix. Quan tu vols la unitat i tu vols que et votin els pressupostos, tens que negociar. I per nosaltres no va haver negociació. Mai se'ns va cridar. De fet, van haver només 3 reunions per 15 amb els socialistes i amb els comuns. Ells no tenien voluntat d'arribar a un acord. Igual és que estem en diferents moments. El nostre moment és clar, és moment de reformular Catalunya, reformular el país, tirar endavant, sortir d'aquest estat tristos, no estem en un moment bo. Hem de recuperar l'orgull. Per això volem recuperar la unitat, perquè sense unitat no hi haurà independència.
És curiós perquè les enquestes donen com a guanyador el senyor Illa, amb una 40 i pico llargs, i sumant els dos partits independentistes, entre cometes, que són Esquerra i Junts, donen la balança la poden decantar gent com el PP.
Sí,
una altra vegada.
I ens poden fer un Collboni 2. Sí. Com passa el mateix que ens va passar amb l'alcalde Trias. Perquè al final tenim dos partits que la seva governança es fa a Madrid, no es fa a Barcelona. Ells no tenen interessos de Catalunya. Ells reaccionen en funció dels interessos que tenen Madrid. I això és el que ens pot passar, si ens pot tornar a passar el mateix.
Bueno, en aquests moments els socialistes estan rebent una miqueta el que s'ha fet a la política catalana, que era acusa i denúncia, i sense fundament, jutges que estan ajudant a que això sigui així, i ara estan rebent la manera de fer tan barrio bajera de la política que s'ha fet aquí. Aviam, això també pot tindre conseqüències greus, eh?
Sí, perquè quan...
Això és trencar les regles del joc, però aquí ja s'havien trencat. El que passa és que a Espanya no ho havien entès. Ara aquí no. Potser poden entendre-ho.
Ara ho veuran. Ara, ho veuen.
Ara
ho
veuran el que hem patit nosaltres tots aquests anys,
sí,
del 2017.
Sí, denúncies falses, el Trias, Mas, inclús el Rossell, que va estar també a la presó
també,
sense cap motiu. I, clar, és que aviam...
El president Pujol també ha tingut unes denúncies que el judici no s'ha obert mai i això està parat. Hi ha gent que
perquè també li tenen por.
Bueno, poden tenir por, però l'han fet patir molt.
El senyor Pujol podia rebentar l'Estat si volgués, segurament. Sap moltes coses, ha estat molts anys manant i ha tractat amb molta gent i sap de tot.
La solidaritat cap a la situació personal de Pedro Sánchez és total, òbviament, perquè és una persona que s'ho està passant malament, però...
Però
ha tolerat aquesta situació. Hem arribat aquí
sí,
també per tolerància del PSC.
A Madrid s'ha fet el boig, però bueno, ara tenen una miqueta la seva llenya. Ells han repartit llenya d'aquesta manera, però ara la tenen. Bueno, anem al tema. Vinga, anem. Mira, com que hem parlat de jutges, parlarem una miqueta de seguretat.
Perfecte.
Que té molt que veure amb la justícia. Perquè sí, els cossos de seguretat fan la feina i la justícia la rebenta. I en aquest cas és detenen a la gent i surten per l'altra porta.
Tenim un problema amb la reincidència, efectivament. I és un problema molt greu.
Amb reincidents que són d'una cosa i, a més, amb moltes bandes en aquests moments actuant a Catalunya, des de bandes albano-kosovares fins a bandes de traficants de drogues de Latin Kings, etc. Clar, una vegada el senyor Trapero parlava que el pitjor que podia passar és que deixéssim que tot aquest tipus de bandes s'instauressin. Una cosa és que hi fossin, però que no estiguessin arraigades. Ara estan arraigades.
Hem de dotar...
Com ho solucionem, la seguretat d'aquest país?
Bàsicament tenim... hem de primer revisar tota la normativa que hi ha, la legislació vigent, perquè tenim un problema amb la multireincidència, i això és constatable. A Barcelona, per exemple, ho veiem, i ho veiem molt.
Ciutats grans es veuen.
Ciutats grans es veuen molt, però pobles més petits també es veuen. Vull dir que tenim un problema i això hem d'atacar, i nosaltres tenim una proposta en aquesta línia, i el nostre grup parlamentari a Madrid hi ha treballat, i el nostre grup parlamentari aquí a Catalunya també, tenim una proposta i estem treballant, i estàvem treballant per poder-la tirar endavant i aprovar-la, però no hem arribat a temps per la desil·lusió de les cambres. I alhora hem de donar recursos a la nostra policia. La policia té que tenir recursos per poder actuar. Hem de ser suficients dotacions. Hem de tenir suficient armament si cal. Hem de parlar de si portar tàsers o no. Hem de tenir converses serioses sobre el tema de seguretat. No hem de banalitzar el tema, perquè és un tema suficientment important que ens afecta a les nostres vides, a la nostra seguretat. Nosaltres, que som de l'Eixample, al carrer Aldana hi ha un problema de seguretat. Al carrer de la part de baix de Sant Antoni rebenten les botigues, i això no pot ser.
Està passant també.
I està passant, comencen a passar pels costats, a Fort Pienc aquí, i per aquí també està passant. Però s'ha de poder actuar, i la policia no té prou dotacions policials per poder actuar. I això és de les coses que també hi hem de treballar-hi.
I amb la justícia, un govern, qualsevol govern català, no té poder per fer canviar coses en el nivell de justícia, perquè és que, aviam, coses mercantils 7 i 8 anys, l'únic que funciona una miqueta és els delictes de gènere, que això va bastant de pressa.
Però és que el problema és que no tenim les competències, nosaltres no tenim decisió. Per això nosaltres defensem la independència, perquè hem de poder decidir com ens organitzem. Hem de poder decidir quants jutjats hi ha a Barcelona, o sigui, a Barcelona i a Catalunya, quants partits judicials tenim. I això es decideix des de Madrid, no ho podem decidir nosaltres, això. Quants jutges i fiscals entren cada any a la carrera judicial? Això es fa a Madrid, tampoc es fa aquí. Quants policies, quantes places d'oposició de policies convoquem? Tampoc ho podem decidir. Hem de poder decidir com ens organitzem com a societat, i això només ho aconseguirem amb la independència. Per això hem de reclamar fins la societat aquestes competències, perquè ens val la nostra organització com a societat.
Bueno, anem a una altra cosa. A l'economia, que està molt lligada amb la... Veiem. El procés va produir una sortida d'empreses patrocinat, això es pot dir patrocinado por el Estado español, que se'n van anar a altres llocs, empreses catalanes de tota la vida, parlem Bimbo, parlem de la Caixa, ara s'està parlant de la sortida de la Covega.
Sí, però aquí deixa en Mario que et faci una apreciació. Sí, van sortir les seus socials, però en termes d'impacte econòmic va ser molt baix, perquè la seu social no té un impacte en ingressos per la Generalitat. Per tant, bueno, va ser una sortida que va ser molt marketingiana, però res més. I ara esperem que tornin, i no té cap sentit que no tornin, perquè això va ser una jugada de lawfare del propi estat.
Sí. No fa una mica de vergonya en els directors de la Caixa d'haver fet això? Perquè a mi personalment em faria una miqueta de vergonya haver-me anat i tenim, continueu parant aquí, però no, fiscalment me'n vaig a Madrid perquè, per si acaso.
Les actituds individuals les té que jutjar individualment cada un, però això és l'avantatge de la competència, que hi ha altres bancs en els que podem posar els nostres diners que no siguin la Caixa.
Bueno,
si decidim que una actitud d'un bancari no ha sigut suficientment bona, no?
El que s'ha quedat, doncs també ajudem-lo.
Per això els mercats han de ser competitius, per poder triar els consumidors quines empreses ens representen més, també en termes de responsabilitat social.
Bueno, aquestes setmanes hem tingut una petita alegria, sobretot els treballadors de la Nissan, que començarà a operar aquí a través d'Ebro, del ressorgiment d'Ebro, l'empresa xinesa Chery. Això és una alegria, perquè són 1.250, crec, llocs de treball.
Però això està paralitzat més de 2 anys. Ha sigut una vergonya de la gestió del govern Colau Collboni, que és el Consorci de la Zona Franca, i també del Pere Aragonès, del president Aragonès, perquè no han fet res, i ara corrents han trobat aquesta solució, però això ha sigut una paralització absoluta que nosaltres com a grup municipal hem estat reclamant diverses vegades aquest any. Només en aquest any hem portat 2 proposicions a l'Ajuntament perquè això es reactivés, perquè a més Collboni, l'alcalde Collboni no ha tingut un lideratge perquè això passés. Uh-huh. I aquesta gent eren treballadors que necessitaven tornar a treballar.
Uh-huh. Quan ho han presentat com una cosa imminent, que començaven ja...
Imminent, però portem 2 anys amb aquesta cosa imminent. Vull dir, hem passat de primer unes bateries, després una altra empresa, i això estava
encalladíssim. Sí, no es concretava res.
No es concretava res.
Bueno, anem a més.
Continuem.
Quin model de turisme?
Controlat.
Perquè aviam, passejar per Barcelona s'ha convertit, per dies normals, ja no parlem de Sant Jordi, dies normals s'ha convertit en una epopeia. Vull dir, és que, i jo que m'he passejat molt últimament per Barcelona per feina, i jo al·lucino.
El model del turisme...
Sembla que estiguem a l'estiu tot l'any.
Completament d'acord.
Abans estava més concentrat a l'estiu, l'època més bona.
I en zones molt concretes zones, a Barcelona.
Però ara és que a vegades a l'estranger semblem nosaltres mateixos. Estàs amb un semàfor esperant que es posi el verd i a l'estranger sembles tu perquè estàs envoltada d'estrangers.
Està clar que necessitem turisme perquè tenim un sector turístic que és important, però...
I que deixa molts diners.
I que deixa molts diners, i que necessitem aquests diners, i que la gent que es dedica al turisme necessita treballar. I això és evident. Però el turisme genera una externalitat negativa amb els que vivim, elevadíssima. Doncs el que hem de fer és reordenar aquest turisme. El que no podem és deixar que hagi turisme i nosaltres no fem res, que és el que ha passat amb el model Colau, eh? Vull dir, això ho hem viscut els de Barcelona, ho hem viscut.
Model,
aquí no ha passat res.
El model Colau...
Ja, però aquí estem.
Tira pelotes
per davant. Clar, ha passat 8 anys sense fer res i ara, ai, és que hi ha turisme. Bueno, no, clar, és que sempre ha hagut turisme. Però el turisme s'ha de controlar, s'ha de regular, perquè genera una externalitat negativa a la gent que vivim a Barcelona. No pot ser que no puguis anar per les Rambles, no pot ser. O que tinguem creuers. Sí, no està mal tenir creuers, però els creuers tenen que tenir un sentit. La gent que arriba aquí un dia i fa una parada corrents de 8 hores i torna, aquesta gent no la necessitem. Necessitem que sigui gent que l'inici o el final del creuer sigui Barcelona, perquè llavors es quedaran a dormir. Llavors reduirem l'externalitat, perquè els hi podrem cobrar la taxa turística. I aquesta taxa turística la podem revertir amb
sanitat,
amb zones, instal·lacions, entitats, el que sigui, moltíssimes coses. El que sigui. Però puguem generar cada un també com a ciutat un benefici del turisme, perquè ja tenim el cost del turisme. Hi ha vegades el metro, jo que he viscut molts anys a la Vila Olímpica, la línia groga és impossible agafar-la. Pues aquesta sobrecongestió que hi ha de la línia de metro, tenim que tenir un benefici, tenim que tenir la capacitat, tenim que tenir beneficis del turisme per poder descongestionar el metro. I això és l'única forma, és liderant.
Vale,
hem de liderar.
I ja que estem amb això, transport públic, ja que estem amb això, perquè aviam, està clar, ara tindrem segurament una miqueta les competències amb tren. Com ho gestionem? Perquè aviam, està tot fet un desastre.
És que s'ha d'invertir. És que no han invertit.
Bueno,
és que
les inversions... Sí, la deuta de l'Estat fot riure. És el PIB espanyol de l'any 2020.
Cada any nosaltres, com a catalans, tenim un dèficit fiscal de 22.000 milions d'euros. És a dir, per posar tots xifres més properes a nosaltres, cada any deixem d'ingressar de manera individual 2.700 euros per persona a Catalunya. Això és moltíssim. Si cada any ingresséssim aquests 22.000 milions d'euros...
Seríem Suïssa.
Podríem doblar el pressupost de sanitat, educació i benestar social. Estem parlant d'aquesta magnitud. Clar, nosaltres què passa? Si tenim aquest dèficit fiscal i l'Estat no inverteix en xarxa ferroviària de Rodalies i prefereix invertir en AVE, que és caríssim, que és un mitjà caríssim perquè necessites una demanda de l'AVE grandiosa per poder amortitzar el cost de l'AVE, què passa? Nosaltres deixem d'invertir, Rodalies es congestiona, no s'inverteix i cada dia tenim retards. Cada dia la xarxa DIF no fa les inversions de senyalització. Cada dia la gent perd hores de la seva vida al tren.
Ha sortit una senyora, ara farà un parell de dies, una notícia, no sé si l'heu sentida, una senyora que ha perdut la feina per arribar tard perquè ella per arribar aquí a Barcelona doncs ve amb tren
i de manera reiterativa arriba tard,
l'han acomiadat. La senyora que deu tenir uns 50 i pico d'anys,
però això la justícia li tombaran a l'empresa que l'ha despedida, si no el tempo.
Sí. Però és que els estem imposant a la gent que agafa transport públic per venir a treballar un impost, que és l'impost del temps. Els estem fent pagar amb el seu temps personal la nostra falta de lideratge en les infraestructures, la nostra falta d'inversió, i això s'ha de revertir, és urgent. Hem de tenir les competències de gestionar Renfe i gestionar DIF, però necessitem els recursos, els nostres recursos, que no estem demanant res més, els nostres recursos per poder revertir la situació de Rodalies. Perquè a Madrid l'estan revertint, a Madrid no hi ha aquests problemes, Rodalies funciona bé ja. Pues hem de fer el mateix, perquè nosaltres tenim els recursos per fer-ho. Per això el dèficit fiscal és un problema que hem d'apretar moltíssim, perquè els impostos els hem de gestionar nosaltres.
Mm-hmm. Habitatge. Bueno, no, anem primer a l'aeroport.
A l'aeroport, ja que estem volant.
Sí, l'aeroport.
Ampliació sí o no, no?
Aviam. Sí, es parla molt de la Ricarda. Vale, molt bé. Però és que l'aeroport es té que o reordenar, perquè hi ha moltes coses que es podien fer millors i més pistes d'una altra manera, o es té que fer alguna cosa. L'aeroport, si volem vols internacionals, es té que canviar.
Sí, i no es pot canviar d'una manera.
Més transatlàntics.
Els intercontinentals. No es pot canviar d'una manera, que és canviant la governabilitat de l'aeroport. No té cap sentit que nosaltres no puguem gestionar l'aeroport, que l'aeroport es gestioni des d'AENA, de manera conjunta amb tots els aeroports d'Espanya. I us posaré, no sé si són molt futboleros, però us posaré un exemple molt, molt gràfic. Anglaterra. La selecció anglesa és una selecció relativament mediocre. Bueno, és bastant una mica competitiva, però no guanya mai mundials. Quan van junts, Anglaterra són un desastre. En canvi, si nosaltres ens toca el Manchester City a la Champions, ja patim. O al United, o al Chelsea.
Bueno, és que es posa un exemple que tenen un entrenador català, dona.
Bueno, ja, però són molt competitius.
I independentista.
Bueno, també tenien el Mourinho, patíem,
bueno, sí, sí, bueno, sí, però bueno, Mourinho...
Són molt competitius quan es gestionen de manera individual, però quan van junts són un desastre. Doncs el mateix passa amb els aeroports. Quan es gestionen de manera conjunta, que és el que fa AENA, gestionar tal aeroport de Barcelona, Mallorca, Alacant, Madrid, Salamanca, tots junts som un desastre competint, perquè llavors Barcelona no funciona bé, Salamanca estem subvencionant vols que no té cap sentit perquè podríem fer-los arribar amb Rodalies de transport, Madrid està dopada. En canvi, si nosaltres féssim el que fan tots els països com nosaltres, en el nostre entorn, que és autogestionar, que cada aeroport se gestioni a si mateix i competeixin entre ells, són molt més competitius, seria molt més competitius. Seríem com el Manchester City, el United i el Chelsea. En canvi, ara què som? Anglaterra, que no guanyem ni un mundial. Què ens passa a nosaltres? Tenim un aeroport amb la infraestructura del Prat, que és un hub de Ryanair. Això és una barbaritat en termes econòmics. I a més, totes les taxes que cobrem nosaltres aquí no fan reinversió al Prat, sinó que se'n van a subvencionar a Salamanca. No té cap sentit, això. Mm-hmm. Primer, la governabilitat. I un cop nosaltres decidim quins avions surten i se'n van, i puguem decidir si hi ha vols intercontinentals, que sigui un aeroport de connexió, un hub del sud d'Europa,
Europa.
Llavors sí que plantegem si la Ricarda o l'ampliació o la pista, o canviem la pista curta i la pista llarga. Això sí, però primer hem de autogestionar-nos.
Bueno, anem a l'habitatge. Està clar que falta habitatge públic. Hi ha un altre problema, que una part del problema aquest també l'alcalde Trias, que en el seu moment em va tindre una miqueta la culpa, els pisos turístics, perquè tots van votar, ho van gestionar d'una manera així. Bueno, com ho arreglem això? Perquè ara hi ha un verdader problema. S'està parlant ara, s'ha fet una llei, que no està malament, de que aquests pisos que tenen habitacions, que s'han repartit en habitacions, no poden pagar més del lloguer que paga el propietari del pis. Això està molt bé. Per aquesta manera, ara veurem com els obliguem, cuidado, que això és una altra història. Perquè la llei es fa, però després vindrà algun jutge que dirà, ah, no.
Bueno, però és que hem fet una llei...
I l'habitatge públic es necessita, perquè aviam, es necessita. Hi ha massa gent desesperada per la vida.
Jo tinc que dir-te que la llei d'habitatge, tu dius que hi ha alguna cosa que s'ha fet bé, per mi és un autèntic desastre, aquesta llei d'habitatge.
Per això està, perquè tu tens que explicar el teu punt de vista.
Mira,
el meu pot
no havia hagut mai tan poca oferta de lloguer, ni mai tan cara. Algú no està funcionant al mercat. Hem fet una llei d'habitatge que ha col·lapsat el mercat de lloguer. El lloguer no existeix. Si entreu qualsevol dia a aquestes pàgines...
Bueno, perquè el propietari vol prefereix vendre o no llogar.
Bueno, però és que això és el que no podem ser. Va ser una llei d'habitatge que fomenti el lloguer, perquè necessitem el mercat de lloguer.
Yo por este precio no lo alquilo.
Bueno, però és que això és el que no pot ser. Mm. Igual és que el tema és que regulant un preu, posant un preu màxim en els lloguers, el que estem fent és destruir l'oferta. I el que necessitem és fer polítiques per augmentar l'oferta. I això és el gran problema. Habitatge públic és la clau. Hem de construir habitatge públic. Què passa? Que l'impacte de la construcció d'habitatge públic, Barcelona primer, hi ha molt poc espai, està tot molt col·lapsat, i segon, l'impacte en termes de baixades de preus serà a llarg termini, en termes de 5 anys. I hem de donar una solució ara. I la solució no serà regulant el preu. Per què? Perquè el que està passant és que la gent ha vist l'escletxa a la llei i tots són pisos de lloguer temporal. Si tu entres a qualsevol... Vas a una immobiliària o vas a les pàgines d'aquestes, són tots lloguers fins a 12, 11 mesos.
Sí, sí.
Totes. Mm. Això és el problema. Hem de fer una llei que realment fomenti, que doni incentius als propietaris a posar el seu pis a la venda, donar més seguretat jurídica, vigilar el tema de les ocupacions il·legals, de les màfies, de les ocupacions il·legals, donar incentius en termes fiscals de posar el teu pis en lloguer, per exemple, rebaixes en l'IBI. Hem de... establir mecanismes que existeixen i altres països ho han fet perquè la gent posa el seu pis a lloguer.
Els IBIs són molt alts,
Són molt alts.
Són molt alts.
Portem molts mesos reclamant les baixades de les taxes a l'Ajuntament i no hi ha manera.
L'IBI és molt, molt elevat, Tot i que el pots tenir fraccionat, però quan sumes...
Això us passa per ser propietaris.
Sí, no?
Jo tinc dos ninxos només, sí. Tranquil·la. No sé si pagant IBI, algú pago, però no me'n recordo, que és per molt baixet.
Sí, a taxa de manteniment, no s'ha pagat.
Sí, això segur. Escolta una cosa, aviam, Puri, tens ara... Hi ha més temes,
Hi ha més temes, sí. Pues...
Sí, anem traient més temes. Tu has dit això dels pisos turístics i dels lloguers. Aquests dies a Madrid s'està parlant molt de les taxes que tenen d'impostos, que ara estan creant l'impuesto Mbappé, que és rebaixar les grans, fent una inversió d'un 20%, de no sé què. Aviam, això és normal? Això en un país... això és legal? Això és
legal o és tot el que
si juguéssim a cartes, això seria jugar amb els assos amagats de sota la màniga.
Bueno, és que hi ha una part de l'economia espanyola que es basa amb el creixement via BOE, i això és el gran problema que tenim, que nosaltres no tenim BOE. Mm-hmm. Igual que Espanya no té recursos naturals, que no tenim gas, no tenim petroli, no tenim hort, però l'economia espanyola té el bo i això ajuda molt. Uh-huh. I això fa que nosaltres, com a economia, ens costi molt créixer.
Anem als nostres amics pagesos.
Que els hem d'ajudar.
La pagesia, ara no fa massa mesos va plantar. Que és molt de pagès, plantar. El tema està molt clar. Comencen a estar cremats. Bueno, han estat cremats tota la vida pel sol, però ara estan molt cremats i hi ha una cosa que això vam tindre una entrevista amb un pagès de Viladecans que, per cert, val la pena sentir-la, perquè ens va demostrar que més que pagès era físic, astrònom, de moltes coses aquell home, i ens va dir una cosa, diu, la diferència entre ara i abans és la gent jove, que la gent jove de la pagesia està organitzada i no estan per hòsties. Tot el que nosaltres hem fet, que hem tregat, aquesta gent no estan per hòsties. I ens va prometre, tant el Gaspuri, que va prometre i d'aquí uns dies ja ens sentireu parlar, i si van haver-hi les mobilitzacions i tal, i ara estan en un impàs, estan esperant. Ara estan esperant sobretot que hi hagi un govern nou.
Clar.
A veure per on els hi surt. Però pensa que... no és normal que el parc agrari del Baix Llobregat hi hagi el triple d'espai sense treballar que ha treballat. No té cap sentit, això.
No té cap sentit,
primera, perquè aquell espai està mort de risa, i segona, perquè no es té que incentivar la pagesia d'alguna manera. Ajudar-los, perquè veiem, si els hi pagues un euro per quilo i després aquests senyors ho venen a 5,90 en el súper a tu o en la fruiteria et surt a 5,90, aviam, què és això? Perquè és que no els hi paga, a vegades no els hi paguen ni un euro, els hi paguen 0,90. Em sembla que estàvem parlant
de les carxofes.
Ara no sé quin preu van, però aviam, pagar 0,90
no arribava a l'euro.
No, 0,90 o 0,80, sí, aviam.
Ja, en temes de marge els espreten molt. Llavors aquí tenim la nostra candidatura, té el privilegi de tenir el Salva Vergés com a candidat de Girona, que d'això en sap molt més que jo, i us invito a que l'escolteu, les seves intervencions, però explica això, com els apreten en termes de marge a les grans distribuïdores, i l'altra cosa que els preocupa molt és tot el procés burocràtic en el que estan sotmesos.
Això
els asfixia.
Això els asfixia.
Per això nosaltres...
Diu que ha millorat una miqueta, perquè ahir estàvem parlant de que ha millorat, sobretot amb el procés de l'aigua, que ara parlarem de sequera i tal, però aviam, avui ha sortit un senyor que els camps de 200 metres d'ell s'han pogut regar i els camps d'ell no s'han pogut regar i tot se li han anat a Norris. Quin sentit té això? És que hi ha coses que no són explicables, i tot és perquè el canal del Segarra no li es pot subministrar perquè la llei diu... Bueno, escolta'm, potser que ens posem les piles amb aquestes coses.
Sí, no pot ser que la burocràcia ens ofegui, no pot ser. És una mica el que deia l'impost del temps, és l'impost de... A la gent li hem de fer la vida fàcil, fem-ho fàcil. No compliquem la vida, la gent té molts problemes, té problemes per anar a buscar els nens a l'escola, té problemes per pagar el lloguer, les llistes d'espera a la sanitat, moltíssimes coses. No pot ser que quan anem a l'Ajuntament o a la Generalitat a fer un tràmit burocràtic, ja sigui els pagesos, que això els està asfixiant, però també nosaltres, quan a vegades tens que anar a empadronar-te i canviar-te el padró, tens que fer un màster, perquè no te'n surts.
No, i et diuen, per internet es pot fer, sí, de conya es pot fer, però no tothom ho sap fer-ho.
Però això és el problema, que hem pensat que digitalitzem.
Tenim una societat gran, també. Clar, que aquesta gent gran, igual que en els bancs, ens han obligat, bueno, em poso ja com a gran, sí, ens han obligat a aprendre coses que no tindríem per què aprendre, perquè tu tens que fer-ho tot tu, llavors per què existeix el senyor del banc? No pida hora, per favor, demani hora, eh?
Sí, tot és amb cita prèvia.
Cita prèvia, com la ITV.
Clar, aquí hem fet... Primer, hem ofegat a la gent de burocràcia, ho hem fet molt difícil, per tant ho hem de fer fàcil. I el segon és que hem digitalitzat, però malament. La digitalització ens pot facilitar molt la vida, però també ens la pot complicar molt. I no ho hem fet bé, no ho hem fet prou bé. I hem de canviar aquesta forma de digitalització. A mi m'encanta la tecnologia, m'he dedicat tota la meva vida a la tecnologia.
Sí, però... ja ho ha dit la Puri.
Sí, ho ha dit la Puri, no? Vull dir, a mi m'agrada molt, però tenim una escletxa digital. L'escletxa digital existeix. Sí, i una de les coses que estic molt orgullosa del programa és que hi hagi dues mesures per reduir aquesta escletxa digital, que és que la gent, una d'elles és l'oficina d'acompanyament digital. La meva àvia té 92 anys. Ella sola. És que el seu mòbil no té ni internet. És que què li dic
per què li vols posar-hi?
I per què té que demanar hora al metge per internet? Perquè no ho farà mai.
Encantaria un xat d'aquests o faria TikTok.
Doncs ella, primer, li hem d'assegurar que si va presencial se l'atén a la finestreta.
Però no amb hora, sinó al
sense
dia.
Sense hora, sense cita prèvia, fora les cites prèvies. I a més, si ella un dia li ve de gust fer-ho per internet, que hi hagi una oficina als centres cívics, a les seus dels ajuntaments, als centres comarcals, on te puguem trobar un espai, que ella pugui anar, la gent gran pugui anar, i els assessorin i els ensenyin, si cal,
però
a fer-ho per
perill,
internet.
Això és un perill, i tu diràs per què? Perquè sempre feta la llei, sempre hi ha la trampa, i el que t'assessora, que no sigui un professional d'una entitat i tal...
No, ho farem amb professionals de l'administració que sàpiguen el que fan.
I que estigui legalitzat, que si aquest senyor fa una pirula, aquest senyor se'n vagi directe a la presó, però que no vingui el jutge i el tregui.
Un empleat públic, amb totes les sancions dels empleats públics. No, això sempre.
Anda que no.
Per això també hem d'educar la gent que els certificats digitals són personals, és com donar el teu DNI, no pots deixar. Per això també és important explicar educació digital. Nosaltres no estem prou preparats. Jo puc saber-ne una mica més, eh? però jo veig que els meus amigues i amics que són pares també no tenen una seguretat amb ciberseguretat.
No, això,
i en els nens de 16 anys els donem un mòbil que fa de tot sense cap tipus de prevenció. Doncs clar, també hem de formar la ciberseguretat a la gent.
Una gran població que estem una mica doncs, fora de joc d'aquesta tecnologia. Si preguntes als fills, doncs sí, que et donen un cop de mà o t'ho fan i no, m'estimo més que m'ho ensenyis, perquè així la propera vegada jo ho podré fer, no? Però jo m'inclueixo dintre d'aquest sector de no sé, de...
Hem de fer alfabetització digital.
Exacte.
Hem d'aprendre. Mm-hmm. És un nou llenguatge.
Clar, perquè no som tontos, simplement que no ho coneixem.
Bueno, és com si prenguéssim a llegir en japonès, oi que tampoc en sabríem, doncs és una altra forma de comunicar-nos, que és el món digital.
Doncs, perquè a vegades et sents una mica analfabet en aquest món de...
Doncs això, és una gran proposta que portem i que a més... I creiem molt, el president hi creu molt, sempre som un partit molt sensible en el sector digital, de fet vam crear la conselleria, vull dir que estem molt sensibilitzats i hem d'acompanyar la gent en aquest món i qui no vulgui entrar perquè és gran, perquè li costa que tingui la respectar. Capacitat de poder interaccionar amb l'administració de manera presencial.
Bueno, canviem de tema, anem a l'aigua.
A l'aigua.
Que quan gravem l'entrevista diu que aquest fi de setmana plourà molt, que està molt bé. Però què fem? Perquè ja portem uns quants anys de sequera extrema i això té que tindre una solució. Està molt bé posar dessalinitzadores, pots posar totes les depuradores que vulguis, pots portar l'aigua del Roine, però es té que fer alguna
cosa. Bueno, és que tenim, realment en termes econòmics tenim com dos grans reptes, no? Entre el futur català a curt termini és el repte de digitalització per un costat i l'altre repte és el canvi climàtic. I hem de ser conscients que el clima està canviant, que les èpoques de sequera seran molt més contínues i hem de fer les inversions suficients perquè això succeeixi, poder-nos adaptar en aquesta eventualitat o aquest canvi climàtic que se'ns ve a sobre, no? Que és la sequera. Què hem de fer? Dessalinitzadores, sens dubte, revisar tot el que és les canalitzacions actuals, que són molt velles i tenim pèrdues i tampoc hem d'estar perdent aigua.
Sí, però això ha d'obligar les companyies que són les que t'estan cobrant els rebuts,
sí.
Perquè aquesta gent et cobren el rebut, no inverteixen res. Estem parlant igual que les estructures elèctriques. Hi ha torres que foten riure i que han provocat incendis, han provocat problemes, però clar, ells no, qui els obliga a invertir? Tindrem que estar obligats per decreto.
Els haurem d'obligar a invertir l'Estat. És que el govern de la Generalitat ha de liderar el tema de la sequera.
Clar, perquè paguem moltes taxes. Clar. I tu agafes, mires el full de l'aigua, escolta'm, veus taxa de clavegueramen, taxa d'això, taxa d'allò. I el que menys puja és el gasto de l'aigua, és el consum de l'aigua. Vull dir, això cada mes, cada dos mesos, em sembla que
sí,
que ve el rebut i multiplicat per tots els que som, vull dir, són molts cèntims que recullen.
Clar, i això, aquí hi ha una manera molt, i aquí torno al meu món, però la digitalització ens ajudarà molt a controlar totes les pèrdues de les canalitzacions, perquè podrem establir sensors que ens digui on hi ha una pèrdua i llavors poder actuar molt
bueno,
ràpid.
De fet, ja s'està fent a Badalona.
Però està costant molt.
Sí, clar. A Badalona s'ha atacat el tema en profunditat.
Nosaltres com a consumidors no tenim força per anar a Aigües de Barcelona i imposar que ens controlin.
Home,
això.
Home, sí,
però...
tenim força. No paga ningú, cap habitant de Catalunya paga el rebut bueno, i veuràs tu quina força
tens. Però al final per això tenim un govern.
Sí, no, clar.
Perquè
no,
ens faci aquesta feina i lideri en aquests problemes,
sí,
doncs ja, que ho facin.
Però
no.
Tu ja saps que els governs a vegades se'ls té que apretar
pues
una mica els tornillos.
És que hem de ser exigents amb el govern.
Sí.
És que al final el govern ens dona un servei, no? Nosaltres som... La gent que està al govern són servidors públics. Això al món anglosaxó està molt, molt instaurat, no? Som servidors públics, no som funcionaris, som servidors, per tant, hem de servir.
Bueno, anem a un tema que ens afecta bastant directament. Els Rolling Stones tenen el logo que és una llengua que surt. Nosaltres tenim una llengua que ens l'estan matxacant per tot arreu.
Ens l'estan matxacant per tot arreu i hem d'actuar perquè no ens la matxaqui.
Que és la llengua catalana.
És la nostra llengua. És impressionant com les generacions més joves Jo, a la meva època, quan sortia de l'escola, mirava Bola de Drac en català. Mm-hmm. I els nens que estaven o parlants de la meva generació van adoptar el català com a llengua d'oci,
sí, mirant per, Bola de Drac. Per la influència dels dibuixos animats.
La meva
sí.
filla és impossible que ho pugui fer, això, perquè tot l'oci que consumeix està en castellà. Mm-hmm. Això és un problema. Ah. Hem d'actuar. Hem d'actuar a l'escola. Hem d'assegurar que l'escola s'estudia correctament el català, que es compleix la immersió lingüística. Que els nostres joves tenen oci en català, que la llei audiovisual s'ha d'adaptar a les quotes en català. Això que ens van fer de la famosa llei audiovisual, que ens asseguraven que Netflix s'emetria en català, quantes pel·lícules hi ha a Netflix en català?
Va. Unes quantes.
Poquíssimes.
Poquíssimes. Unes quantes.
No pot ser. No pot ser. Hem de tenir la capacitat per poder imposar això. Quan comprem a Amazon, quantes vegades heu pogut comprar a Amazon en català?
Jo no he comprat mai.
Vale. No sé si comprar. No, jo, bueno, si alguna vegada heu comprat a Amazon, veureu que és impossible comprar
ara
en català.
Ara ho estava pensant i jo, perquè tinc molt normalitat el català i el castellà, per exemple amb la Puri, que la tens aquí present, parlo en castellà normalment perquè la vaig conèixer parlant en castellà i li parlo perquè ja em surt per defecte, però com que ho tinc tan normalitzat ni m'hi fixo ja, però sí que és veritat.
No es pot comprar?
Sí, sí.
Doncs hi ha una regulació europea que hem de reclamar les competències d'aquesta regulació europea que ens permetria, com a consumidors, reclamar que Amazon ens enviï les coses en català. I això hem de reclamar.
També tenim un petit avantatge, Laia, que segurament no es veurà ara. Sí que és veritat que a les escoles l'oci es consumeix en castellà, perquè està en castellà, però també és veritat que tenim una població de quasi 2 milions i pico d'immigrants en aquests moments, crec que és més o menys, està per ahí, per ahí, però que ells, evidentment, els que van arribar no parlant en el català segurament amb sa vida, alguns sí, perquè s'integren ràpid, però els fills sí.
Que...
I aquestes generacions d'aquí 10 anys es veurà.
Però
perquè els nens parlen sí, el català.
En el pati bueno, juguen...
En castellà, perquè en són castellà. Majoria, però per exemple, jo tinc molts coneguts xinesos, els xinesos no parlen prou feina, estan parlant en castellà, però els nens parlen el català perfecte.
Sí, és clar, perquè...
A casa parlaran el xinès, però parlen el català.
El català
i parlen el català de l'escola, que quasi sembla el de Girona.
Sí, però també som conscients que l'ús del català en els joves ha baixat moltíssim.
Sí.
I això és un problema.
Sí, sí, sobretot en l'edat adolescenta. Més que en els joves joves, en l'edat adolescenta. L'edat aquesta de la tonteria.
Bueno, però... perquè els seus referents són en castellà, això és el que hem de lluitar. Nosaltres hem de lluitar perquè el català sigui la llengua d'ús normal i habitual entre nosaltres.
Mm-hmm.
I això només es aconsegueix en oci en català, el món digital en català, perquè al final és el món d'ells, no és el nostre, és el d'ells. Els llibres, ja hi ha molts autors molt interessants en català, vull dir, la literatura catalana està...
Sí, aquest Sant Jordi em va cridar l'atenció que n'hi havia... Abans, no sé, recordo doncs, les parades dels llibres, i llavors la part infantil i juvenil quedava una mica cap a la dreta o cap a l'esquerra,
no, ara està...
amb un espai residual. Però aquest any
ha sigut
un esclat de literatura juvenil
infantil
sí. Aquest any...
Bueno, és que s'ha de començar per aquí, llegir
sí,
català.
Sí. I ara pels continguts audiovisuals en català, per exemple, la música ha fet detallets, Manel, tot aquest grup... ha tornat a posar la música en català en els
Oques
adolescents.
Oques grasses. Sí, sí, n'hi ha molts.
N'hi ha moltíssims, no? Sí. Llavors, pues bueno, ho hem de seguir evitant. I tenim un avantatge, és que nosaltres som un poble que som molt persistents. Nosaltres no ens rendim, llavors no ens rendirem amb la llengua, no ens la traurà la llengua la defensarem com sigui, com ha aguantat fins ara, seguirà aguantant.
Si hem estat 40 anys amb un senyor que
imagina't, no? I estem fent una conversa ara en català, vull dir que...
Jo tinc l'anècdota de que jo havia 3 o 4 anys i la meva mare en el 41, en la línia 41, va demanar, llavors hi havia el cobrador i el conductor, li va demanar al cobrador un bitllet, si us plau. I el tio li va dir, i a més me'n recordo com si fos ara, hableme en cristiano. I buah, la que es va liar en aquell autobús, perquè clar, es va liar, que tots els que eren catalans parlants, bueno, va tindre que parar l'autobús, bueno, es va liar allà la de Troia. I això és una cosa que he viscut durant 40 anys.
Mm-hmm.
O sigui, la llengua ja no l'han exterminada ells, tampoc l'exterminarà ningú ara.
Perquè lluitem, sempre
lluitem
nosaltres.
Hem d'estar atents perquè si en una escola, que això
sí,
ja ha passat,
que sí.
Només que una família doncs demani...
Sí, llavors surten les manos límpies, llavors... Ciutadans, Vox, amb tota la seva parafernàlia...
Tot el col·lectiu d'aquella escola doncs es veu doncs afectada i...
Bueno, doncs ens hi hem d'enfrontar, i persistir i aguantar, i perquè aquí al final el que té que legislar sobre com ens organitzem en el nostre sistema educatiu som el Parlament de Catalunya.
Bueno, ara que estem acabant ja, perquè ja... ara demanaré que facis la dissertació per convèncer la gent, perquè hi ha un 40% de gent que està indecisa segons les enquestes, 40%, això és molt, però pot decantar la balança cap al costat que vulgui. A la gent que en el seu moment va sortir al carrer perquè ens creiem que la independència la teníem a la mà, va passar el que va passar, però tampoc hi havia unes estructures d'estat muntades, vull dir, era una miqueta el tiro per avante que després es va tirar un tiro per atrás. Aquesta gent que es va desencantar llavors, que n'hi ha bastanta, com la convencem? Ha arribat el moment? Estem preparats? Tenim tota la maquinària de darrere preparada?
Sí, és que...
Podem agafar i dir, som independents avui i demà continuem funcionant? Sabem que Europa mirarà cap a Europa. Segurament mirarà
Europa
cap a Ucrània.
Europa és un club d'estats i com a club d'estats defensarà el seu estat, el seu membre, que serà Espanya. No, hem de confiar en nosaltres. No,
un
no
grup d'estats, a més
club,
a més de
un
dret.
Club.
Un club. Bueno, sí,
i després d'aquestes les pròximes europees serà molt més de dretes del que és ara, el Parlament Europeu.
Per desgràcia,
tant, hem d'estar tots preparats al que ve. Hi ha una onada molt d'extrema dretes que ens està a punt de caure a sobre a Europa. Però el que hem de reivindicar és que el 2017 vam guanyar nosaltres. Allò va ser una victòria, el que vam fer va ser molt gros
i
molt gran,
i
vam guanyar.
I la gent estava al carrer molt contenta.
I vam intentar fer una cosa extremadament difícil, i vam estar a punt, però era molt difícil, i la repressió va fer la seva funció. Ens van noquejar en aquell moment. Van tenir que marxar a l'exili, van entrar a la presó. Tenim més de 4.000 represaliats. Tenim joves que els estan destrossant la vida perquè els demanen 8 anys de presó per manifestar-se. Ens van passar per sobre, sí, ens van arrasar. Sí, sí, la repressió va ser...
Ens van matxacar econòmicament i físicament.
Físicament, econòmicament ens estan asfixiant, perquè segueixen asfixiar-nos, jurídicament ens estan asfixiant, i nosaltres som el partit que el nostre candidat no pot creuar la frontera, vull dir que som molt sensibles a tot això, però ens hem de tornar a aixecar, hem de recuperar l'orgull, el que teníem el 2017, hem de tornar-hi, és que som el partit del Sant Tornem-hi, som la nació del Sant Tornem-hi, de fet. Nosaltres no caurem mai. Això que parla ma mare, la llengua l'hem mantingut, a pesar de la dictadura. Pues, ho tornarem a culminar, hem d'acabar de culminar el que ens vam proposar el 2017, i ho farem. Hem de reformar-nos, tornar-nos a situar, a fer forces i tirar endavant. I ho farem, Jo estic convençuda que ho farem.
Bueno, no. Jo no dic res. No, és que no puc dir-ho. si ho digués escolta una cosa, la Puri abans t'ha preguntat per quins llibres has comprat a Sant Jordi i quina música escoltes, si és que escoltes música.
Jo escolto molta música, escolto bastant de tot.
Què? O sigui, ara et digues, mira Laia, te'n tens que anar un dia tu sola, el llibre ja sabem, i quin disco te'n portaries? O quin grup
jo me'n portaria Green Day sempre.
Ai, Green Day, aquesta noia sap de música. Quina cançó t'agrada?
Basket Case. Soc un clàssic, jo.
També m'ho imaginava, no sé el per
sí?
què. Sí, perquè és que l'he posat a YouTube i és la primera que m'ha sortit.
Bueno, és que clar, la meva generació, Basket Case ens fa marcar molt a tots.
Sí, bueno, nosaltres la Puri i jo, la Puri és de Julio Iglesias,
Bueno, també té molt bon gust la Puri,
Gràcies. Sí,
la van enamorar quan deien hey, i ella es va enamorar. Doncs escolta, Laia, molt agraït, que tingueu molta sort amb l'objectiu de guanyar les eleccions i sobretot amb l'objectiu de la independència, i et deixem amb, a que despediem el programa amb una cançó que et sona.
Sí, moltíssimes gràcies per la invitació.
Pues gràcies a tu.
Ja ha sigut un gran moment i em feia molta il·lusió venir. Moltíssimes gràcies.
Ja saps
gràcies.
Que aquí estem. Per el que necessitis.
Igualment.
I ja saps que necessitem recolzament institucional.
Ja sabeu que el que puguem fer perquè tingueu un local com Déu mana, seguirem lluitant-ho.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Does my mind play tricks on me? It all keeps adding up. I think I'm cracking up. You're a train.